Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
Hi ha grans personatges de la història recent que ocupen un espai tan prominent en el record, podríem dir, que per més que te'ls expliquin, tens la sensació que mai podràs copsar la seva rellevància i, en conseqüència, doncs t'hauria agradat ser-ne coetani. Un d'ells és, sense dubte, el cuiner Santi Santamaría, que va morir ara fa 15 anys, l'any 2011, i que és notícia aquesta setmana. Ara us ho explicarem tot. El racó de Can Faves, després Can Faves, el seu restaurant, va ser, recordem-ho, el primer 3 estrelles de Catalunya. Els que el van conèixer i la seva família ens expliquen que era un cuiner radicalment obsessionat pel producte, de prop i el millor possible, fill de pagès, una persona culta, un gran creador d'equips, lector i també escriptor, i un defensor implacable de la identitat catalana i del territori. Tan combatiu com era, no és d'estranyar que critiqués a ultrança la nova cuina d'avantguarda que despuntava. Allò era, perquè us feu una idea, el 2008. I per això va passar la història, sobretot, i resumint-ho molt, per l'estirabot a Ferran Adrià i la seva cuina, acusant-lo de fer servir en les seves elaboracions productes químics perjudicials per la salut. Els mitjans en van treure suc, el suport de gairebé tothom a Adrià i, bé, la resta ja és història. Aquell conflicte va marcar per sempre més la seva trajectòria, però, per sort, Santamaría ha deixat un bon llegat de llibres i d'idees increïbles amb discurs radicals, sobre les quals podem reflexionar avui i sempre. De fet, la seva gran virtut va ser que parlava clar i català.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, què tal, com estem?
Molt bé, estava pensant que no hi vaig arribar a anar mai, al racó de Can Faves, i això que em queda ben a prop de casa.
Sí, doncs per això t'anava
a preguntar.
O sigui, no. I vas pensar, no vas poder... Perquè això fa rabieta, eh?
Sí, però llavors aquella època tampoc tens el poder adquisitiu d'ara.
Ja.
Costa tot una mica més.
No ens coneixíem.
No,
perquè potser ens haguéssim animat
a
anar.
I tant. Si hagués format part de la comunitat caníbal que encara no existia.
No existia encara.
Però llavors sí, hi haguéssim anat, amb tota seguretat.
Sí, sí. Bé, continuem amb això, eh? Aquí convidem avui el restaurant caníbal.
Doncs no seré gens original, perquè ara hauríem de convidar o en Pau Santamaría, que és el fill d'en Santi Santamaría, o el mateix Ferran Adrià, o algun dels moltíssims assistents a l'acte de commemoració d'això que deies, els 15 anys de la mort de Santi Santamaría.
Doncs sí, de fet va ser alguna cosa més, que un acte de commemoració de la seva mort. Hi ha fins i tot que ho considera l'acte de reconciliació de la cuina catalana, perquè recordem-ho, ara ho explicava, en el moment de la seva mort, Santamaría estava, allò podríem dir, enfrontat amb els representants del que ell anomenava la cuina tecnoemocional, diguem-li com vulguem i ens entenem.
Exacte, representada sobretot, ara sí que ens entendrem, per Ferran Adrià.
Uh-huh.
I va ser precisament en Ferran Adrià qui va protagonitzar l'acte de la tarda que es va fer a Tona, a l'espai Font Gastronòmic.
I al matí, per cert, també hi va haver, abans de tot això, una trobada de cuiners,
Al restaurant d'en Nando Jovany, a Centelles.
Uh-huh.
Allà un grapat de cuiners amb estrella Michelin van elaborar un menú reinterpretant els plats icònics del racó de Can Faves. Per exemple, el mateix Nando Jovany va fer els aperitius, l'Albert Adrià va fer naps i moll d'os amb llenties i caviar, en Xavier Pellicer la tripa de bacallà amb botifarra negra i salsitxes, en Joan Roca el timbal de fresons, o l'Oriol Castro del disfrutar els bunyols de xocolata amb roca de coco.
Tenim gana, compassió, no cal dir tots els plats ara.
Oh.
I a la tarda, el que dèiem, acte multitudinari, doncs sí, perquè és que hi havia, érem, vaja, 600 convidats, allò semblava una boda, al Font Gastronòmic a Tona, un espai on s'hi ha traslladat l'autèntica, la de veritat, la cuina del racó de Can Faves, que es va convertir en una mena de fotocol.
Sí, com us hem explicat, Ferran Adrià va obrir la roda d'intervencions amb unes paraules que van sonar a reconciliació.
Para mí será uno de los dos, no para mí, para todas las personas que estamos en la gastronomía española, será de los dos o tres días más importantes en la historia. ¿Por qué? Porque ya sé que toca, lo teníamos que haber hecho antes, y lo más importante de hoy es que hemos vuelto a ser una familia. Todos sabemos, no voy a ser hipócrita de todo lo que sucedió, ¿vale? Fue muy duro para todos, ¿vale? Para todos. Pero para mí era más importante los 42 años, ¿vale? Que yo conocí antes. Y hoy es el día a mi clave.
Intervenció, per cert, en castellà de Ferran Adrià, no em preguntis per què.
Sí, però bé.
L'important, tornem a ser una família, que deia l'Adrià.
Sí, recordava l'Adrià que es van conèixer amb en Santi Santamaria l'any 84, que van fer moltes coses junts, que eren grans amics i que la majoria de gent només els recorda dels últims 4 anys per la polèmica que hem explicat.
I el Pau Santamaria, fill de l'homenatjat, un dels altres protagonistes que va ser qui va organitzar tot allò, aquell homenatge feia anys que ho preparava, i vam parlar amb ell, l'escoltem.
En Ferran ha dit una cosa lògica que es tenia ja a dir feia anys, que som una gran família, la gastronomia catalana, més que mai units. I per mi els dos fills de la gastronomia catalana dels 80 fins ara, que han sigut en Santi i en Ferran, han d'estar més units els dos germans. Per mi és un dels dies més importants, que el pare es mereixia aquest homenatge de l'hostaleria, de la gastronomia catalana.
I va aprofitar l'altaveu d'aquest acte, en Pau, per fer una petició a les autoritats. Creu que el seu pare es mereix, encara que sigui a títol pòstum, la Creu de Sant Jordi.
No he reconegut amb la Creu de Sant Jordi, que encara. És un dels meus projectes aquest any, de fer que el pare el reconeixin amb la Creu de Sant Jordi.
Te'n sortiràs.
Espero.
Sí, li donàvem suport al Pau amb aquesta proposta. Esperem que se'n surti. I, per cert, no menys important, a l'acte s'hi va anunciar la publicació d'un llibre que es publicarà, homenatge a Santa Maria, en pròleg de Ferran Adrià.
Ho anunciava la periodista, amiga del caníbal, la Cristina Jolong, que també va anunciar la reedició del llibre L'ètica del gust, de Santi Santa Maria, que es va publicar per primera vegada el 1999.
Fantàstic. Doncs coses que llegirem en un futur, cosa que ens agrada. I si vem Ferran Adrià al restaurant caníbal, a què el convidem?
Li fem un jarret de vedella, per exemple. No ens sortirà com li sortia el mestre Santi Santa Maria, però es pot intentar.
Intentarem. Qui més convidem al restaurant caníbal avui?
La Cristina Caparrós, que com a dona del mar li agradarà sentir aquesta història.
Sí, i és que ve avui, o sigui que deu estar arribant, deu estar aquí mateix.
Doncs, mira, potser ja us ha arribat, perquè és una d'aquestes històries que s'han fet virals. Dues turistes nord-americanes que estaven de viatge per la zona de Nàpols, mare i filla, per més detalls, van comprar 10 llamàntols en un restaurant que es diu El Mercato Pompeiano per emportar-se'ls de l'establiment i anar-los a alliberar a la platja més propera.
Va, què dius? No ho havia sentit, això, eh? M'ho estàs descobrint tu ara,
doncs,
eh?
Doncs ha corregut molt. La platja de Castellammare di Stabia. Es veu que les dues dones van entrar al restaurant i van quedar sorpreses per veure els llamàntols vius dins d'un aquari i li van dir al propietari que els volien tots i que, sisplau, els hi posessin en un cubell.
Sense cuinar, clar.
Van pagar, no s'especifica l'import del tiquet, però no devia ser poc, perquè m'imagino que van pagar preu de carta, com si els haguessin cuinat.
No, de llotja, no?
No, clar. I van demanar un taxi per anar cap a la platja, on va tenir lloc l'alliberament dels animals.
Liberat a Wally.
Exacte.
Llibereu els llamàntols. Però això es pot fer? Vull dir, des d'un punt legal es pot fer això?
Ni de broma es pot fer. De fet, atempta directament contra l'alliberament d'espècies exòtiques al Mediterrani. Els animals eren de l'espècie Homarus americanus.
Com elles.
Que no es troba al Mediterrani, de manera que les senyores van cometre un delicte.
I vés a saber si han sobreviscut. Vull dir que elles la bona intenció la tenien.
És que probablement no han sobreviscut, diuen els experts, per diversos motius, com per exemple el canvi de temperatura de l'aigua, el major grau de salinitat de l'aigua. Per tant, es devien morir al cap de 10 minuts.
Més val menjar-te'ls, home, que no que morin al mar. En fi, a què convidem la Cristina Caparrós?
Un llamàntol d'aquí, que ella no crec que l'alliberi.
No, segur que no. I encara tenim un últim convidat.
El rei Carles III.
Home, sí, aquesta setmana ha anat d'excursió als Estats Units per visitar Donald Trump, oi?
Exacte.
Sí.
Però just abans d'això, el rei Charles va formar part, de manera indirecta, d'un rècord Guinness del sector gastronòmic. S'ha fet a Londres el tiramisú més gran del món.
Sempre hi ha una notícia d'aquestes que nosaltres aquí, com a servei públic que som, volem recollir, clar que
ens
sí.
Ens agrada comentar aquestes notícies. N'he vist les imatges, és un tiramisú que ocupa tota una sala de l'Ajuntament de Chelsea, són 400 metres quadrats, 440 metres quadrats de pastís. Per fer-lo s'han utilitzat, per exemple, 3.000 ous o 50.000 bescuits Savoiardi, que, ja, perquè ens entenguem, són melindros. Són aquests melindros que es posen a la base o per separar les diferents capes de mascarpone.
Sí, i tot això els italians ho han anat a fer a Londres?
Sí, bueno, s'ha fet a Londres, però sota la direcció d'un xef italià que es diu Mirko Ricci, que ja havia batut aquest rècord l'any 2017, però li havien arrabassat. Per poder-lo elaborar ha necessitat la col·laboració de desenes de voluntaris, perquè el tiramisú s'havia de fer in situ per poder ser validat. Escolta'm, tres capes de mascarpone, tenia el tiramisú.
Són impressionants, les imatges, eh?
Sí. Venen ganes de fotre
increïble
la cullera allà.
No, que encara desfaràs el rècord. Hi ha tot això, el rei Carles tercer, Charles, que hi donem?
No, gairebé res, només que...
Que hi tenia a veure.
Sí. No, que a la part superior del tiramisú s'hi podia llegir Grazie, Your Majesty.
Ah, val.
Una mica per la foto, sí, per la foto.
I a què el convidem?
Doncs a tiramisú, vull dir que se'n mengi un trosset com a mínim, una quarta part del tiramisú.
100 metres.
100 metres quadrats de tiramisú.
Sí, sí. Doncs ja els tenim a tots. El rei, la reina, que és la Cristina Caparrós, i uns altres reis, Pau Santa Maria i Ferran Adrià, i la Dolors, que ja ve, va.
Una altra reina.
Ben trobats. Som-hi, us canto. Avui us he preparat un assortiment d'embotits de mar que fem amb carn d'armadora. Una amanida de favetes amb escriptor gironí i un guisat de fesols de beseit amb cansalada de crític gastronòmic. I com a plat fort us podem oferir una sopa de lletres de gastrònom, uns fideus a la cassola amb costella de mestre o bé un antropòleg rostit que servim amb patates del bufet. Que és més de gust.
Ai. Mira, com que aquesta setmana hem celebrat la Setmana de la Llengua, doncs la sopa de lletres.
Ah, i plou també. Aquest cap de setmana ens ha vingut la pluja i el fred de repent. Sí. També, sopa. Doncs sopa de lletres.
Fantàstic. De seguida surt la sopa de lletres amb brou de gastrònom. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta. Molt bon dia i ben tornada, Cristina.
Bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé. Diumenge, una del migdia,
sí,
és bona hora.
Sí, tant.
Per trobar-nos. I benvingut també a la taula del caníbal, Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Què
bon
tal,
dia,
Toni?
Bon dia, molt bé.
Tot bé?
Content sempre. Amb vosaltres, content sempre.
Fantàstic. Escolta, prepareu-vos, perquè això no ho solem fer, però avui ara jugarem una miqueta, competirem una miqueta.
Segura, uns dissimulen, uns capitulen i jo competeixo.
I això de competir una miqueta, de jugar una mica, us ho dic perquè aquests dies segur que ho heu estat escoltant, estem celebrant la Setmana de la Llengua a 3CAT, de la llengua catalana, i el restaurant Caníbal ens hi volíem sumar, aquesta iniciativa que acaba justament avui, diumenge, amb un tàper de paraules gastro. Mira, ja l'haguéssim pogut buscar de cera o de vidre. És un tàper de plàstic, en aquest cas. I aquí dins hi ha paraules, eh? Les veieu?
Ai.
Clar, algú dirà, i per què no dius carmanyola? No, també podria dir, però totes dues paraules són correctes, val a dir, tàper i carmanyola, totes dues. No. El joc és senzill, a veure, tampoc anem a fer ara aquí una cosa... Però en aquest tàper, ho hem dit, tenim 10 paperets, 10 paraules, que nosaltres les hem triat per què, no? Amb quin criteri? Doncs perquè ens han semblat boniques, sorprenents, interessants, i llavors, si us sembla, no sé, podem fer un parell de rondes, així n'anem descobrint alguna, i agafeu un paperet i ho comentem, o intenteu diguéssim, definir aquesta paraula. Qui vol començar? Mira, el Toni diu, Cristina, tu. Cristina, quina paraula t'ha tocat?
Doncs no, és una paraula composta,
sí,
que comença per la mateixa lletra.
Ahà.
I és més aviat una acció, no? De dir, quan cuinem, moltes vegades la truita o algunes altres coses similars a la truita o així, o inclús uns pistos o així, li hem de fer aquesta acció perquè de l'altra banda... Doncs,
o sigui,
que...
ens està fent el joc a nosaltres, sí. O sigui, ho estàs definint perquè nosaltres a veure...
La idea era
que tu llegeixis la paraula i ho intentem definir, però escolta...
Ja ho has fet,
què diries que és, Toni?
Volta i volta,
és boníssim que hagi passat això. És una expressió incorrecta, que no podem dir en català i que hem de dir tomba i tomba. Tomba i tomba.
Exacte.
Sí, sí.
Ja n'hem après una.
Toni, vinga, una altra. Jo m'agradaria que sortís molt una, que m'agrada molt, que he après. Si no, ja us la diré. Sí. A veure, què t'ha tocat?
Ganyip.
Aquesta. Què és un ganyip? Jo tinc la definició aquí i llavors...
Picar alguna coseta?
Ah, exacte.
Ai,
que no és un ganyip. Que sí, no són ganyims, que és una altra cosa del teu...
Ganyip, sí.
Del teu món, el ganyip. De la ganya i totes aquestes coses. No, ganyip. Picar alguna cosa?
Exacte. Ganyip, definició. Menjada lleugera, consistent especialment en frita seca, galetes, és a dir, per exemple, ens aturarem a fer un ganyip en aquesta fageda, no? Som d'excursió i agafem, no?, un grapat de fruits secs, doncs això és un ganyip.
El cara, que ho diem malament, com abans jo he dit l'altre, en diríem snacking.
Un snack. Va, voleu fer segona ronda o no? Sí, va, Cristina,
va. Vinga, va, que ara ho faré.
Una altra. Què diu aquí en el paperet?
Bresa.
Jo ho vaig estudiar.
És llenguatge de cuiner,
sí,
aquest, bresa. Què és la bresa, Toni?
La bresa és les verdures tallades que acompanyen les carns quan es fan un fons, etc. O sigui, el que se'n diu la guarnició aromàtica. O sigui, pastanaga, àpid, porro... Bueno, pot variar una mica, però bàsicament aquestes són les clàssiques ceba, tallades no gaire petites, a daus, i que després es fan sobregir. Diguéssim, una mica seria... mutatus mutandi, diguéssim, el sofregit a la francesa de l'alta cuina.
Ja, i tant, sí, no? Ja ho has descrit superbé. Conjunt de verdures tallades a trossos, bresa, última, va. Perquè si no ens hi passaríem al matí. I a mi m'agrada això,
Jo
podria estar fent una estona, això. A veure, què t'ha tocat?
Aquest és fàcil.
Què t'ha tocat?
Però jo no l'escriuria tal com està escrit aquí. Calimocho.
Calimocho, sí. Com te l'has trobat escrit?
Em sé.
És aquesta barreja.
Sí, és un còctel.
De vi negre
i una cola, és un còctel. Per exemple.
Jo l'escriuria en cap perquè m'he retrotat, segurament està habilitat el mot, com si està acceptat i tal, però no, m'ho semblava a l'esquerra radical basca, a les festes de l'esquerra radical, abans que feien el calimocho, en cap. Però... m'ho ha semblat perquè quan era jove havia anat a alguna festa major per allà dalt.
I
allà em semblava que em bevien més que aquí. No sé si aquest és l'origen, l'etimologia.
No ho sé, mira, això no ho sé. També el plural calimochos. Hi havia una molt maca que no ens ha sortit, que és l'aquafaba.
Sí.
L'aquafaba és aquesta aigua...
L'aigua de cigrons.
Cigrons, exacte, d'haver cuit els cigrons.
Que té molta proteïna i ara està de moda per muntar coses amb això.
Em sento una mala catalana.
T'he de dir que a mi t'agrada... no sé, per què ara diem aquafaba, si no podem dir aigua de coure els llegums, que és el que havíem dit sempre. Ja està, ara ho fa tothom, però...
Sí.
Està bé, L'important és parlar-ne...
Parlar-la.
Sí. I després parlar-la bé, però per aquest ordre, Primer parlar-la.
Caviar i llenties, amb Toni Massanès.
Bé, i fetes totes les correccions, per cert, que hem de dir saltar i no saltejar, perquè jo saltejar la faig anar amunt i avall, però la correcció diria saltar. Bé, comencem ara pròpiament dit ja amb aquest caviar i llenties de Toni Massanès, ja ho sabeu, aquesta parada on volem sentir el Toni reflexionar avui al voltant de, podríem dir, consum, no, Toni? Consum involuntari de microplàstics, gairebé, una paraula microplàstic que gairebé hauria de ser paraula de l'any perquè mira que l'anem repetint fins a l'avorriment. Sembla que ens persegueixen els microplàstics amb aquesta paradoxa que són invisibles, no? I que els trobem a tot arreu. Em deixeu dir-vos una xifra: cada any es llencen al món més de 52 milions de tones d'escombraries plàstiques, segons un estudi publicat el 2024 a la revista Nature, i aquests plàstics, òbviament, enverinen oceans, maten ocells, animals marins i contaminen, òbviament, el menjar i l'aigua que consumim. La presència en productes tan quotidians com la sal o l'aigua han encès totes aquestes alarmes, però no només parlem de microplàstics, sinó, per exemple, també aquest tàper de plàstic que tenim aquí, els fregalls, les taules de tallar, sembla que tot és susceptible de tenir aquests microplàstics. Abans que res, Toni, no sé si hauríem d'explicar exactament què és un microplàstic.
Doncs jo crec que poder és de les poques coses que no cal que expliquem.
No? A veure,
perquè
no
s'entén, diguéssim, que són partícules tan petites dels plàstics, que són tan petites que arriben a passar, no?, per membranes biològiques, diguéssim, tant nostres com d'aquelles coses que mengem i que després es troben a dintre dels cossos, tant d'això, dels animals que ens podem menjar, com de nosaltres mateixos. I que ens entren, diguéssim, pel que mengem, però no només pel que mengem, també perquè el que estem en contacte, pels cosmètics, per totes aquestes coses. Per tant, estaríem parlant d'això, de plàstics molt, 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 molt petits, tan petits, diguéssim, que poden entrar dintre el cos i el cos se'ns van acumulant, i al fer-ho, diguéssim, la cosa és que no sabem, per un cantó no sabem, quan parlem de plàstics parlem en general, i hi ha moltes, no?, i hi ha moltes substàncies, diguéssim, que agrupem com a plàstics. Per altre cantó, i per tant no sabem com interactuen cada una d'elles, l'evidència científica comença a veure això, que hi són i que poden actuar, diguéssim, o que ens poden afectar de diferents maneres, no? que ens poden afectar l'estrès oxidatiu, que ens inflamen, no? Això que ara veiem que ens...
gran paraula, eh?
Sí,
no?
que acaba, diguéssim, d'alguna manera malentint-nos lentament, que poden també actuar com a disruptors endocrins, que és una altra paraula de moda, no? Que és tots aquests agents químics, diguéssim, que ens afecten el comportament hormonal, les hormones són allò que fa el nostre cor, les parts del nostre cos, diguéssim, que facin coses que han de fer, no? Diguéssim, que són reguladors, i per tant, si les afecta, doncs ens poden, el mateix, diguéssim, ens poden emmalaltir o alterar, que també alteren la famosa microbiota intestinal que anem parlant, i no sabem si la salut cap vascular, cerebral, i per tant, etcètera, si en processos degeneratius, ictus, o sigui, encara no sabem moltes coses, però el principi de prevenció diu, compte, no?, que això està passant. I això és, deixa'm dir, i això és un problema, perquè per un cantó ens alarmem, no?, per altre cantó, la presència de plàstics és tan extensa, podem fer coses per evitar-ne alguns, però dir, no, és que m'agafa la psicosi, diguéssim, no? I vull evitar-los tots, doncs això realment és complicat, i per tant hem d'entendre que això són coses d'acumulació, etcètera, etcètera, no? I no ens hem de fotre histèrics, perquè passa a vegades amb aquests pànics, no?, que estan estudiats i tal, els sociòlegs i antropòlegs, quan ens diuen això, ens afecta. Bueno, doncs ho hem de portar bé, perquè per ara, diguéssim, cada cop hem anat vivint més, per tant, les coses en general les hem anat fent bé, i la ciència el que ha de fer és veure aquelles coses que no fem prou bé, que hem de rectificar, etcètera, doncs rectificar-les.
És per això que avui també volíem treure el tema amb tu, perquè sempre anem allò que diem, a l'evidència científica, i jo tinc la sensació que per aquesta sensació de ser micro, generen suspicàcia, és a dir, no els veiem, i això genera aquesta psicosi, i jo és que ja al final entrava a la cuina de casa meva i deia, Déu meu senyor, no salvaria res. No. Però bé, a veure què podem fer nosaltres. Ja ho hem dit, eh? El pànic deixem-lo d'un costat, però què podem fer per reduir aquesta exposició a aquests microplàstics, nanoplàstics, oi?
Sí, d'entrada, recordar també una cosa, ràpida. Clar, el plàstic ens va semblar que era un invent brutal, perquè vam aconseguir fabricar uns envasos i també unes fibres per vestir-nos, per envasar-nos a nosaltres, si vols, etcètera, etcètera,
sí,
que era eren pràcticament eterns, no? que tenien una vida, diguéssim, això, pràcticament il·limitada. Això que ens va semblar brutal, que més fabricàvem fàcilment a partir del petroli, bla, 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 però és brutal que ens va fer que, diguéssim, doncs, escolta, tot ho farem servir d'usar i llançar, no? Recordo una exposició que vam fer nosaltres pels 50 anys de Mercabarna i era una nevera de cada 10 anys, des de l'any 70 fins a l'actualitat i al futur, que era molt xulo, que vam fer voltar també per mercats i totes aquestes coses. Clar, quina era la diferència més gran, que n'hi havia moltes, era que l'any 70 no hi havia, diguéssim, envasos, no? Els aliments eren... hi havia algun paper d'estrassa, però pràcticament estava tot sobre plats, etcètera, etcètera, no? I, en canvi, els ultraprocessats, ja ho sabem, totes aquestes coses, tot està hiperembolicat. Bé, doncs què passa? Que tot això ho anem abocant, i això acaba, no?, doncs generant que estigui tot ple de plàstics al món, perquè això no es degrada. Doncs hauria de ser gravar moltíssim els envasos, per tant, que tots els envasos tornessin a ser reutilitzables, no? Tornessin a anar amb les ampolles de vidre, etcètera, etcètera, cosa que per cert ja havíem fet. Canviar les coses quan hi ha, diguéssim, una base econòmica que sustenta és molt difícil. Un cop dit això, i quan arribem a casa, primer això, no ens tornem bojos.
No ens alarmem excessivament.
Exacte, perquè hem de viure, i escolteu, una frase, diguéssim, que ja sé que és molt... que és molt...
Taxativa,
però que és veritat, viure mata.
Ja. Per tant, no tenim més remei.
Relaxem-nos perquè... Exacte, evidentment, perquè si no ens passaria el del plàstic, no? Sí, amb els humans i no toca. Molt bé. Va, un cop dit això, evitem consumir molts aliments i productes envasats, amb molts plàstics, i prioritzem els productes frescos i no empaquetats.
Exacte.
Per tots, però també, evidentment, per això. I bevem aigua de l'aixeta, filtrada, si voleu.
Mira,
no?
De les coses que més orgullosa n'estic de fa uns mesos que ho he incorporat a la meva vida.
I a més, que sigui bona i que sigui... que ho ha de ser. Prioritzem el vidre, davant d'altres
més,
també porten plàstic com a recobriment i totes aquestes coses. Però la tapa, insisteixo, no ens tornem bojos, diguéssim, però coses que podem fer. No escalfem aliments amb plàstics, podem fer-ho amb vidre. Fins i tot el microones, podem fer-ho amb vidre. És veritat que, insisteixo, un cop més, no tots són iguals i n'hi ha que passen proves, etcètera, etcètera. Però, per tant, hi ha silicones, d'això, però no comprem, diguéssim, les botigues barates de sinó que mirem que portin tots els logos. Però, escolta, el vidre és fantàstic.
Faig un apunt, Toni, permetem. Em sembla que ens ho explicava un cop l'Òscar Guayabero amb el plàstic, passa la degradació. És a dir, que un tàper, una carmanyola de plàstic posada al microones 20 vegades, doncs, home, no és el mateix aquella vintena vegada que la primera. Ho dic perquè ara que estem en l'època dels precuinats, ja ho sabem, moltes vegades aquests envasos de precuinats ja van en plàstic i directament, clec, ho posem al microones, no? Sí. Que deu tenir tota la seguretat possible,
exacte,
però és d'un sol ús. Pensem
que si això es ven i tal, l'Agència Europea de Seguretat Alimentària i totes aquestes coses, vivim en el millor entorn encara. Europa està molt en crisi, però en seguretat alimentària som els millors, els més ben protegits, i a més això es nota, amb l'esperança de vida, amb totes aquestes coses. Ara, és veritat que... I això passa sempre amb l'alimentació. Hem d'entendre que la ciència, la majoria de les coses no la sap. Però tenim en compte totes aquestes coses i siguem conscients de cada cop, de com menys contribuïm nosaltres a augmentar el plàstic total del món, millor estarem nosaltres, els nostres fills, etcètera, etcètera.
Com a resum, ara pensava, no és perillós, òbviament, al contrari, és saníssim, Toni, menjar un dia una llauna de sardines, només faltaria, però no, doncs cada dia beure aigua embotellada, que tot el peix vingui de llaunes, que totes les carmanyoles que tinguem siguin de plàstic...
Ara han tornat a recordar-nos que peixos grans, no?, i embarassades i nens, doncs que porten mercuri, per acumulació, per tant, en compte, peixos petits, frescos de temporada, això ara ens ho dirà la doctora, doncs anem de menjar...
Si fixeu, sempre tornem una mica a les iaies, o sigui, el que feien les
iaies, sí, no?
El
sentit comú, sí.
Exacte, les ampolletes que anàvem a buscar a les bodegues, a aprofitar el platet a la cuina, ja està, és que tornem allà.
Si ho hem fet durant molt temps, i no hi ha anat bé, diguéssim, no hi ha millor... Encara que no sapiguem com acaba de funcionar, no hi ha millor garantia que aquesta.
Fantàstic, doncs fet el caviar, ja tenim el caviar, anem a les llenties. I les llenties vol dir, doncs, això, el menjar del dia a dia, això que anem fent anys i panys, encara que les temporades canvien, sempre ho diem, amunt i avall, perquè canvia el clima, i llavors hi ha coses que a vegades ens destaroten també, però bé, som a principis de maig, som a la primavera, encara ens queda primavera per estona, a Toni, i, per exemple, doncs, si anem a plaça, o allà on sigui que comprem, fruita, que encara estic menjant alguna cosa de mandarines i taronges, jo, però ja sé que això està a les acaballes, absolutament.
Jo les últimes ja...
Però és que no són les meves, clar. Però sí.
Em menjo, però ja no és el mateix.
No és amb aquell gust,
ja estem acabant. Sí. Però què més tenim, llavors,
Toni? Tenim maduixes d'aquí, que són molt bones, que sí, que diguéssim, en un temps passat, diguéssim, ara serien primerenques,
Perquè ja,
però com que estem acostumats a que hem fet maduixes molt abans i que les conreuem més al sud i totes aquestes coses, ara ja fa temps que veiem maduixots fa menys. Però en realitat ara ens toquen, són d'aquí, està molt bé, tenim les primeres nespres, que és allò que dura poc, és tan bo i s'ha d'aprofitar.
I alguna cosa deu haver passat, no sé si al nespre li va molt bé l'aigua, que ha sigut un any especialment plujós. Extraordinaris, boníssims, O sigui que...
Doncs
vaig tenir un dia de sort, llavors. Sí, molt bons.
Molt bé. I aviat vindran les cireres, que també són d'aquestes coses de la il·lusió, no? Aquests regals que ens fa això, la temporada, i que s'ha de tenir, mira, com això, com els taronges està bé, no? I hem d'acabar-nos-ho tot, però ara ja no els gaudim tant. Les cireres també està bé, però les primeres que arribaran sabrem que seran molt cares i no seran prou bones. També no hem de tenir
esperar.
15 dies més i llavors arribaran aquelles que són molt bones i que a més estaran, seran molt més econòmiques. Jo dic per quan ens queixem, cosa que és mentida, de que la fruita és cara.
Esperem una miqueta. Mira, avui ho farem diferent. Ara fem les hortalisses, va. Però peix, Cristina. Què trobem a plaça de peix fresa de temporada d'aquí?
És com ara explosió de primavera,
sí,
no? Ja entrem en aquest punt en què tenim aquest peix blau boníssim, veiem doncs, espècies que hem estat dient no, encara no, doncs ara comença i tal. Jo encara uns dies amb barques parades, perquè a Barcelona encara estem uns dies de veda, parant per deixar créixer aquestes espècies, però estem veient Sant Peres, estem veient lluços, bròtoles, maires, molleres, cintetes. Pel que fa a les gambes, sobretot, gamba blanca, vermella, llangostinet, una miqueta d'escamarlà. Entrem ara en aquest moment en què estem retrobant la canana, que n'hem tingut poquet aquest any, però sobretot la sípia, el pop blanc, i el de sempre sí que en tenim, el rap. A mi, especial il·lusió aquests dies, que m'agrada molt el Sant Pere.
Això anava a dir ara mateix. El gall de Sant Pere no és un peix, a priori, dels mig desconeguts, no? Però que és un peix extraordinari.
Excel·lent. És una festa. Quan entra a casa és sempre una festa i és records antics, records de menjar amb avis, amb pares, records de... és brutal.
I la mida, oi, Cristina, fa que el puguis cuinar de diferents maneres, oi? Perquè si és petit permet unes coses i si és gran, més grandot, unes altres, no?
De fet, a casa és com una mica com que va... És de les coses que normalment nosaltres sempre mengem molt peix petit, no? Perquè és el que hi ha a la barca, que té una rascadeta, el que potser és més difícil, però aquest que no diem supergran, però sí que una mida una mica... I per mi el meu record va una mica amb que el meu pare ens donava més les parts del mig, llavors la mare i el pare es curaven, els avis menjaven al cap i treien les mulleretes de tot arreu, i com et fas vas fent gran...
Vas passant a la següent fase.
Exacte, vas escurant les aletes del costadet, vas provant totes les melositats diferents que té, no?, segons les parts, i aquí sí que recomanarem doncs potser un dia una fer un més petitet, però si podem fer una mida mitjaneta que podem gaudir tots a casa, a la taula, doncs també és molt xulo.
Interessant.
Clar, passem al peix blau, que ara ja...
L'estrella, l'estrella que estàvem esperant, eh?
De fet, aquest any el Sonso ens està donant molt mal de cap, perquè, bueno, està controlant molt què està passant amb el Sonso, però ara podem trobar-ne una miqueta, molta força als nostres pescadors i les pescadores del Sonso. Esperem que aquestes pluges i que aquest estiu ens tracti les temperatures bé per poder tenir molt Sonso l'any que ve. Sardines i seitons ja comencen. No, ara estem en aquest moment que a vegades és una mica petit, a vegades una mica gran, però té un gust excepcional. Albacoretes, i comencem amb les tonyinetes, que en vam parlar l'any passat, diria, i entrem amb el món de, doncs, temporada de musclos, de canyuts, de tallarines, d'ostres, dels nostres deltes, i de la nostra cuicultura feta així, amb molta cura i amb molta artesania. Per tant, ara és explosió, no?
Ara, un moment fantàstic. A veure, Toni, hortalisses ens queden encara i verdures.
Comença una època de menjar pastanagues, que és una d'aquestes coses que jo faig molt. Quan tinc...
L'esnac, sí. El ganyip.
Ganyip, quan això, no? Estic treballant, és que ja es costa l'hora de dinar i encara és d'això, doncs una pastanaga crua que està molt bé, que és molt, i que és molt, diguéssim que distreu molt, La gana, a part que evidentment és molt bona. I també trobem les primeres patates primerenques i encara tenim aquestes coses que podem combinar de faves, pèsols, no, bledes, espinacs, alls tendres, que són una d'aquestes coses que dius... són aquestes coses que fan la diferència. Una mica pensava en el gall de Sant Pere, no? Que dius, és per coneixedors. No? O sigui, quan, quan dones un gall de Sant Pere és amb algú que ja el valora, no? Que té un coneixement una mica més amunt, i en canvi no ve per preu, això, no? Sinó ve per saber-ho gaudir. Doncs, per exemple, l'all tendre és d'aquestes coses. Una casa on a veure que tingui all tendre, dius, aquí menja bé. Aquí hi ha un... Per què no? Evidentment, pel que val, i saben el que és. També ceba tendra, que amb les faves i amb menta pots fer unes amanides brutals. Enciams, les últimes carxofes, espàrrecs encara, raba, remolatge, i això, per aquesta frescor, diguéssim, d'aquestes amanides amb all tendre, ceba tendra i totes aquests... aquestes verdors primaverals, doncs julivert i menta. Fem, a vegades, fem com fan els països àrabs, a mi m'agrada molt, que és fer amanides amb molt julivert. Amb molt julivert vull dir amb una tercera part de julivert, tant amb tomàquet com amb ceba. A mi això...
El tabuler seu és verd, completament. Verd. No? I això, dius, ostres, una mica quin percentatge de... no.
Exacte. Ostres, jo trobo que, a més, és un xute, ja que volem estar sants, de vitamina C, brutal,
I una truita a la francesa molt julivert. Wow, boníssima. Deixem pel final una cosa que sempre que arriba la temporada aquí estic jo per dir, oh, quina meravella, com ho trobo a faltar, que són els pèsols fins, els tirabecs, estirabecs, ho podem dir de totes aquestes maneres, que és aquesta leguminosa que es fan cultius a l'aire lliure, que és una varietat de pèsol, oi, Toni? Podríem dir-ho així, que es consumeix sencera, és a dir, consumim també la tabella tendra i plana. Nosaltres hem volgut parlar avui a un dels pagesos que fa pèsols fins a casa nostra, que és el Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises, a Molins de Rei, al Baix Llobregat. I nosaltres, per començar, doncs hem preguntat si això és un producte habitual, si n'hi ha gaire demanda i si se'n produeix molt a Catalunya, molt o poc, perquè el que ens ha passat, el que m'ha passat a mi, companys de redacció, que em venien fins i tot a preguntar què passa amb els pèsols fins, que tots els que veig venen del Marroc, oi? Doncs això li traslladàvem a ell i l'escoltem.
El cultiu del tirabec semblava que hagués desaparegut, tot i que nosaltres ja fa molts anys que en plantem i en collim. El que passa que segurament la restauració l'ha posat més de moda i per això en venen d'altres llocs del món, perquè aquí ja no queda pagesia i el cultiu del tirabec és molt artesanal. I com que la temporada pot ser que sigui curta, a molts restaurants veieu tirabecs durant tot l'any. No pot ser, la restauració s'ha de responsabilitzar i preguntar d'on ve cada producte i cuinant productes de temporada. Nosaltres tenim la sort de formar part de la comunitat Slow Food i des de la nostra parada del Mercat de la Concepció, verdures i fruits molins, distribuïm a diversos restaurants que valoren la nostra feina i la nostra artesania.
És allò que dèiem de... És allò que dèiem de la il·lusió de que et vinguin les coses de temporada, que vingui, que passi, no?
Sí,
I que els,
quan
que es vagi,
és tan curta.
Clar, i que es vagi canviant. Jo trobo que precisament aquestes cartes estandarditzades i aquest oblidar, perquè ho hem oblidat molt, l'allunyar-nos d'allà on neixen els nostres menjar, i ho hem dit, això, el Claude Fischler, la aculturació alimentària i totes aquestes coses, sociòlegs ja ho han estudiat fa temps, però fa que això, que ens pensem que les coses són tot l'any, perquè apareixen les lletges del súper i totes aquestes coses, i això no només no és bo això, pel planeta, pels pagesos, per l'entorn, pel nostre sistema alimentari, és això, és que també ens fa perdre aquesta il·lusió de quan arriben els primers, no? Quan tenim en el seu millor moment, en sou, que diem en català, aquestes coses.
I això que deia el Lluís, que és tan artesanal i no, que ja gairebé no queda gent que faci pèsols fins, no? Nosaltres també li hem demanat si és una lleguminosa prou coneguda i com la podem menjar, no? I ell ens deia això.
La nostra demanda de tirabecs ha anat creixent a mesura dels anys. Estem donant a conèixer aquest producte des de la parada, expliquem a les receptes i com que el collim tan tendre i diem que és la mongeta d'hivern i expliquem com consumir-la, per exemple, saltejada, a la planxa, amb un arròs, pot quedar boníssim. A més, com que de seguida el tirabec fa el granet de dintre com el pèsol, nosaltres no deixem que passi. Collim dia sí, dia no, per collir un producte supertendre i superfresc.
I amb truita i amb sopa,
amb truita,
i amb amanida, no?
Amb truita, amb truita.
A casa meva no se n'han arribat a taula, sempre acaben, se'ls mengen abans.
Abans, sí, no? Abans sí, sí. De fer la truita. És que de totes maneres són bons. Des d'aquí queda feta, com cada any quan és temporada, la nostra lluança al tirabec.
Aquí es nota la directora i els seus... No? I els seus viaixos.
I els pesos, sí. Tots els viaixos fossin així, oi? I moltes gràcies, a Lluís Fises, de la finca agroecològica Can Fises a Molins de Rei, al Baix Llobregat. Moltes gràcies, Toni, també. Ha quedat feta la lluança del gall de Sant Pere, els alls tendres i els pèsols fins. I va, pugem a la barca de la Cristina Caparrós.
Som-hi.
La barca de la Cristina Caparrós.
I amb el Toni Massanés disposats a aprendre coses sobre el món de la pesca, perquè això també és una cosa inacabable, perquè és un desconeixement força impressionant, Moment, com dèiem, de pujar a la barca de la Cristina Caparrós, dona de la mar, armadora de la Barceloneta, per parlar d'un tema una mica desconegut per molts, però que cada vegada és més habitual, se'n parla més, que són els embotits de peix. Parlem molt dels embotits, òbviament, animals, sobretot del porc, però per què no fer-ho amb el peix? Justament fa unes setmanes a la Fira Alimentària, oi, Cristina, vam poder conèixer una mica el tema gràcies a la gent de Physiology Food, que és una iniciativa que impulsa aquesta xarcuteria del mar amb embotit 100% de peix, i, de fet, també premiats a la Fira, una mica amb innovació. Però què hem d'entendre per embotits de peix? Cristina, com ho voldríem definir, això?
Clar, aviam, estem tots d'acord aquí que del porc aprofitem tot, i en canvi, quan pensem en el peix, la tendència actual normalment és més anar al filet i oblidar-nos de tota la resta, i en canvi no pensem en l'embotit de peix com una alternativa. Clar, què vol dir estrictament la part de l'embotit del peix? Pues al cap i la fi és una elaboració, no?, d'agafar aquesta polpa de peix o parts de peixos, els barregem amb altres ingredients i els hi apliquem algun procediment físico-químic. No? Això és la definició així com la xota, diguéssim, sí, la més tècnica. Al cap i a la fi és el que s'ha fet durant molt de temps, no?, per anar a acabar els aprofitaments. És a dir, quan tenim molt peix de cop i no tenim com conservar-lo, no teníem el fred, buscàvem maneres d'aprofitar aquest peix. En el cas del peix, jo crec que a diferència del porc, la gran clau una mica és que el peix té molta aigua, és molt perible i té moltes dificultats. I conèixer aquests processos és potser més difícil o hi ha que parar una atenció diferent, no vull dir que no sigui difícil el del porc, mm-hmm. però sí que potser
té més risc.
Sí, no? A peu de moll, a peu de barca, es tirava més cap a secats, cap a salats, és un bullidet sí que es podia fer, salpebrar, utilitzar coses, un procediment així. En canvi, per fer l'embotit sí que necessitàvem com una tècnica més elaborada. Mm-hmm. Tot i així, a l'antiguitat, i això el Toni ens ho explicarà millor, sempre s'havien utilitzat aquestes restes, doncs, els gàrums per amplificar els sabors, i s'havien utilitzat maneres d'utilitzar aquestes restes i fer-les potser no uns embotits com els coneixem ara, però sí que generant respostes per...
Aquest excedent, no? En aquest cas les espines...
Per guardar-los, amb el qual hi havia això, curats, salats i fermentats, ho dic perquè ens sembla que ara tot és nou, diguéssim, i
de fet, a l'escala, quan el que ens explicaven les pescadores allà era que era un port com que a nivell de navegació, quan entrava el mal temps, era difícil entrar i sortir del port, i moltes vegades es trobava amb una carregada molt gran de peix blau, i què en feien? Doncs d'aquí comença l'anxova de l'escala, aquests procediments, perquè no podien moure's per mar, no podien fer sortir les embarcacions fins que no amainés el temporal, i van desenvolupar totes aquestes tècniques més del salat. Mm-hmm. No? Però bueno, a la part de la xarcuteria del mar sí que és un pas més endavant, no? Diguéssim, més d'innovació, més elaborat, més recent, i amb una mirada com més vinculada a la gastronomia, diguéssim.
Mm-hmm. I a les barques de pescadors sempre ha estat present tot això, les formes de conservar el peix, no és cap novetat, diguéssim.
Les arengades, una cosa molt nostra, deixeu-me dir. Les arengades, que no són arengs, sinó que són sardines arengades, diguéssim, per conservar les dels civils, les sardines de casco, el País Valencià, o sigui, és molt de la Corona d'Aragó.
Molt.
I això ha desaparegut encara... molt, i estic segur sempre...
Allà no,
que allà menys, allà no, és veritat, no, sí, allà sí, menys. Sí. Aquí, molt ràpidament, no hi ha desaparegut. S'ha reduït molt, diguéssim, no? I estic segur que si es fes un estudi sobre els probiòtics, per tant, els fermentats de microorganismes bons que portaven, etcètera, per la nostra microbiota, per el que dèiem, tant segur que trobaríem coses interessants.
De fet, animem, no?, que es facin aquests estudis per tornar una mica al que dèiem, no? Al moll, a la barca, sempre hi ha hagut ventilació, sempre hi ha hagut sol... Era molt habitual que per consum propi, no, es pelés una moixina, salpebrés, s'hi posés un filet, i durant la navegació es deixava allà penjada,
no?
Ventilava, no es podria, que això era molt important, i llavors no s'havien de reproduir aquests paràmetres, que ara quan ho volem reproduir en un obrador hem de veure aquesta humitat, aquesta pressió, la temperatura, i com asseguem aquests productes, però a la barca no calia. I, de fet, a mi, a casa meva, encara ara, és molt, molt habitual que... era el ganyip, no?
Un ganyip, sí.
El meu pare, quan té moixines, quan té gatets, quan té un barat... el seca i llavors tant el posa sobre una amanida, però abans, mentre la meva mare cuina, és molt habitual, navalla en mà i anar tallant. I ell va menjant, i llavors sense la meva mare, cuidado que amb la sal, però anem passant tots els altres i li anem agafant la meva germana i jo i els nens.
No, i al País Valencià encara el pop i tot això, molt, que aquí més feia, i nosaltres hem perdut una mica més.
Les sardines de l'Ebre
encara, els xapadillos.
Els xapadillos, exacte. Doncs són formes de conservar aquests excedents, aquestes mermes, o aquests moments puntuals per consumir-ho en altres moments que potser no tenim, no podrem cuinar-los tant, o que no tindrem l'accés al peix.
I ens hem convertit en una veu sense protesta que no molesta ningú.
Si parlem, Cristina, d'embotits de peix, home, fem també una mica de retrospectiva, oi? Perquè en tenim de pioners, a casa nostra, que ja fa uns quants anys que ho fan, això.
Sí, de fet, fa més de 15 anys, no? Teníem, o sigui, Xerreina des de les Illes Balears, no? Que va
gran fer mestre xarcuter, en aquest cas famós per les seves sobrassades, però més enllà.
Clar, llavors, més que a nivell d'innovació, d'intentar fer una cosa molt diferent amb el producte, el que va intentar és una mica incorporar aquest mar i muntanya i fer aquesta mirada al peix com embotit, no? I clar, és sempre excepcional. Després tenim pues, totes les propostes de l'Àngel León de Aponiente, no? Mm-hmm. Que ja buscava una altra cosa, no? Buscava fer, buscar creacions diferents. La idea també que a mi m'agrada molt és que la pesca que hi ha a la zona d'on ells són, o sigui, de l'Àngel León, hi havia uns excessos que ells necessitaven processar. És a dir, se n'adonaven que quan el pescador anava a buscar una sèrie d'espècies, tenia moltes altres espècies que li era difícil de vendre i que al final es malvenien i que no sortien del port, o parts d'aquests mateixos peixos que es donaven a perdre, no? Llavors, per mi, la part també interessant d'aquest procés és brutal que ens faci segons quines propostes, però i que a més fes aquesta mirada al mar i que decidís fer una cosa tan innovadora com els embotits al mar, però per mi és important també veure d'on ve, no? De dir, estic en una zona
mirada,
on hi ha un excedent.
Sí, sí, no? O fins i tot el peix de les, jo què sé, els llobarros de no sé quants quantos, que tenen molt greix, com el puc aprofitar perquè aquest greix... Organolècticament va fer coses molt interessants,
l'Àngel.
Compte, coses molt
però que xules. Potser des de casa, els que potser no ho hem provat o que no tenim aquest coneixement tècnic, diuen, bueno, el que faci aquest senyor, però sí que realment jo crec que té un impacte en l'economia local i en el repensar el que està sortint dels mars, no, que s'està pescant de forma sostenible, però que en moments ens aporta unes coses i a sobre li dona aquest toc, no? Salt, no? Per donar al món de la gastronomia una cosa diferent, innovadora i completament excepcional.
I deixa'm dir que ara també els del Disfrutar, amb els ous de llissa, estan fent un menjar.
És que jo no els he provat.
Excepcional,
ous de llissa.
Sí, perquè els fan ells, diguéssim, clar. Perquè bueno, també és un peix poc valorat.
Clar, és poc valorat, però té unes grans quantitats, a més, bueno, té unes característiques a nivell de filetejat, de tamany.
Tots tres són molt mariners.
Mariners, sí.
Tots tres, a més, allò...
Oriol surt a pescar.
Els haurem d'anar a provar aquests ous.
I hosti, estan fent això, coses molt, molt bones, molt xules, que valen molt la pena. Amb una mirada, sempre l'han tingut, i evidentment el compromís sempre hi ha sigut, jo sempre ho dic, però ostres, amb unes mirades, aquesta mirada del territori, el país, fins i tot la tradició catalana, des d'aquesta creativitat brutal seva, que paga molt la pena, això n'hem d'estar molt contents.
És que jo crec que és el que acaba de tenir doncs, el sentit, no?, de tancar el cercle, no? Doncs una alegria a aquests ous de llissa. I jo parlo una mica d'un projecte que potser és més petit, però jo no puc
però
deixar...
Però que t'ho recordes,
sí. Perquè el meu primer contacte, realment, a nivell d'embotits i aprofitament de peix, va ser amb el Jordi Limón, amb el Somorrostro, que ja no el tenim a la Barceloneta, que era un projecte 360 sostenible, és a dir, a mi em va apropar, em va donar tota aquesta bibliografia, em va fer tastar coses, però el xulo també era això, que ells anaven a la llotja de la Barceloneta, tenien un restaurant a la Barceloneta, anaven a la llotja de la Barceloneta, i per evitar anar amb cotxe o tenir una furgoneta, acabaven tornant al restaurant amb una bicicleta isotèrmica, d'on agafaven cada dia el que s'havia pescat, i deia, jo, nosaltres a vegades portàvem una miqueta de llistata del que anàvem a comprar, però depèn si arribaven castanyoles, o arribaven altres coses, o raps de diferents tamans, doncs nosaltres arribem a l'orador i allò ho repensem, i per això volia fer un petó molt gran al Jordi.
Retrospectiva, que hem dit, aquesta mena de pioners d'aquests embotits de peix, però anem a descobrir els que la Cristina i una servidora vam descobrir a la Fira Alimentària, que és l'agenda Physiology Foods, aquest projecte encapçalat pels cuiners italians. Són parella a la cuina i fora de la cuina, la Juliana Gabriele i el Ricardo Radice, que Physiology, per cert, és un restaurant amb una estrella
que
Michelin.
Que és molt bo que fan aquesta cosa. Perquè a Itàlia hi ha molta tradició, també, i ells, que són italians, no catalans, vull dir, perquè són molt macos i ho fan molt bé.
I ara amb aquest projecte de portar-ho a les cases, que ho puguem tastar tots. Podem explicar a Cristina del projecte de Physiology el que ens interessa més, que és aquests embotits portats a casa, que puguem, no sé,
doncs entrepans. Sí, estan fent una feina molt interessant, molt innovadora, des d'una cuina molt, molt cuca, però petitona, no? Per tota la feina que estan fent. Ens estan proposant pernils, llonganisses, xorissos, botifarres, sobrassades, mortadeles, vam poder provar un munt de coses del dia d'alimentària, com que tenen una una base de recepta oberta, és a dir, que sí, hi ha molts dels embotits que no sempre dependran de la mateixa tipologia de peix o amb les mateixes proporcions, que aconsegueixen reduir fins a un 3% el malbaratament, que recordem que en els restaurants que treballen amb peixos ronda més del 50%, normalment més del 60% del malbaratament. Uh-huh. Ells ens comentaven que els hi encantava, no?, poder tocar molt de peix, però sobretot estan tenint aquesta mirada una mica d'arribar allà on el peix normalment no arriba, és a dir, doncs poder fer doncs un snack de peix, un entrepà de peix, una carbonara de peix, un ganyip. Però bueno, sí, una carbonara no és un ganyip.
No, una carbonara no, però podríem tenir sí,
alternatives a això, els més petits, potser els que no poden mastegar tan bé, no?, aquests pernils. També ens parlaven del, no?, del mercat halal. Sempre intentant fer doncs aquests paquetets de 100 grams amb un packaging molt bonic.
Envasats al buit?
Sí, envasats al buit.
Poder-los,
que ens permeten des de me'n vaig a sopar i no sé què portar, vaig a portar una cosa diferent que segur que les cases no tenen, fins a ho posem en un entrepà i així, com que fa un parell de dies, m'agradaria un parell de dies i no un parell de mesos, no mengem peix a casa, doncs mengen els nanos, mengen una miqueta de peix. Mm-hmm. Però bé.
Sí, nosaltres Alimentària vam poder parlar, bé, en podem parlar amb els dos, però ara escoltarem a la Juliana Gabriele, que ens explica una mica, no, Cristina, l'experiència, per exemple, en un mercat on van donar a tastar els seus productes i a un públic exigent, perquè són els nens que diuen sempre les veritats, no ho oblidem, que és el mercat de Sabadell.
Justament, en el mercat de Sabadell hem fet provar amb uns nens que portaven 8 anys, més o menys, i han convençut els pares a comprar també, i havien provat, curiosament, per exemple, el que més li havia agradat era el paté de campanya, el pa de fetge, que està fet de fetge de rap, algo molt sorprenent. Clarament, els xoriços, el fuet sí, perquè és algo més reconeixible, però sí que agrada molt, molt. Sí que, per exemple, a la gent una miqueta més major, pot ser que li costi el concepte, però després quan lo prova és com, bueno, no sé què estic menjant, però és de molt bo.
Jo estic amb els nens perquè de tot el que vaig tastar penso que vam coincidir que aquest paté de fetge de rap era realment molt bo, i el que passa, oi, Cristina, expliquem-ho això, que clar, el marc mental és de carn, oi? Que sí. Això és xoriço, llavors clar, tu tastes el xoriço amb el marc mental i has de fer un
Alimentària quec. Era també un lloc on molta gent del món de la carn ho van a tastar, molta gent del món del peix, gent del món de la gastronomia, i jo, amiga meves que són més del món de la cara, em deien, pues a mi no em va agradar. Clar, des del meu punt de vista, jo que menjaria peix tot el dia, diguéssim, jo a mi no buscava un sucedani, és a dir, no pretenc buscar un xoriço o una llonganissa que tingui gust, llavors, perquè clar, si vas a buscar això, realment, sí, ja. Notes un regust que no hauria de ser-hi, un final de boca que no t'agrada, clar, jo crec que si vas amb una idea molt preconcebuda de, és un embotit, i uai, és una llonganissa goita, que és de peix, aquí et pot desorientar una mica.
La Juliana, per cert, a Gabriele també li van preguntar de fisiologia, amb quins peixos treballen ells, i a veure què ens diu.
Doncs nosaltres, abans de tot, no forcem el que és la tipologia de pesca. Per això, segons la temporada, juguem molt, però sí que hi ha peixos que estem treballant bastant, com el peix espasa, que definim justament com si fos el nostre porc del mar. La tonyina o la família de les tonyines. El peix blau normalment és el que més va bé per a aquesta tipologia de produccions aquí. Treballem amb una terrina de rap, que està feta amb el seu fetge, per fer com si fos justament el fetge de rap, festucs, per dar-li una part una mica més premium.
Deixa'm dir, perquè som la setmana que som, quin català, quin exemple.
Sí. Suposo que la proximitat amb la llengua italiana, no?, que tenim algunes coses en comú, deu facilitar, però sí.
O sigui, però també, no és habitual. També són les ganes.
No és habitual.
I són les ganes, efectivament. Exemples pràctics de plats amb embotits de peix, perquè a banda de fer entrepans, que estan molt bé, o fer una degustació i d'embotits, també els podem aplicar als fogons.
Nosaltres, per exemple, el que fem per al personal en el restaurant, per tot el team, una carbonara amb el que és el llard de l'ardo del peix espasa, i l'utilitzem com si fos la cansalada o el guanciale. Després, per exemple, hi ha el xoriço, que fem amb ous ferrats, el pastrami de salmó, que podem fer amb una torrada, la botifarra d'ou de tonyina també es podria fer planxada o menjar fresca amb un entrepà, i és algo molt versàtil, la veritat.
Prou, Juliana, prou, que tenim, gana. Tenim molta
bueno,
gana.
El concepte, una amiga que ens deia, Juliana, així com per identificar, l'emperador, el peix espasa, era el porc del... i el, la tonyina o els túnits sí. era més la vaca.
Exacte.
No? Aquest punt d'així.
I la idea sempre, com diem, vincle amb l'origen, oi, Cristina, aprofitament Exacte. I sostenibilitat. Per acabar, un parell de llibres que ens volies recomanar i que justament fan molta referència a això, a entendre el peix, diguéssim, com un tot, i no llençar res.
Sí, de fet, és que no podem presentar embotits sense parlar d'aquests llibres, que són els llibres del Josh Nealand.
Fantàstics.
Sí, que són espectaculars a nivells de contingut, perquè si busques molt, és a dir, si tècnicament vols aprofundir, hi és la informació, però també gràficament són molt visuals, són molt bonics, són molt fàcils, i si tens aquest punt més divulgatiu o de passar més per sobre, també serveixen molt. Llavors tenim el The Whole Fish Cookbook, el Take One Fish i el Fish Badgery, que a mi jo sempre que m'han de fer un regal així, sempre demano un dels llibres.
Alguns d'ells traduïts, sí. per cert, vull dir que aquí tenim els títols en anglès, sí, però sí que els tenim sí. en català, em sembla que no, cosa que hem de demanar, però sí, fantàstics aquests llibres.
Doncs sí, doncs una mica estem no, amb moltes ganes d'aquests embotits, això sí que fent una mica l'apunt de veiem d'on surt aquest peix i fem que no perdem la sostenibilitat no, i l'origen dels peixos que van dins d'aquests embotits, no? perquè si no ens val una miqueta. No?
El kit no, de la qüestió de tot plegat que no el perdem pel camí. Cristina Caparrós, armadora de la Barceloneta, moltíssimes gràcies.
Vinga,
com sempre ens veiem i tant. I Toni Massanés, director de la Fundació Alícia. Un plaer escoltar-te i aprendre coses, també.
Aprendre de vosaltres sempre.
Una abraçada i va, ara temps per descobrir què ha sentit aquesta setmana el Salvador García Arbós a la sala del restaurant.
Vaig veure molta gent fent llengots. No eren selfies de gent imitant la icona de The Rolling Stones o imitant la gràcia d'Einstein. Li van començar a fer llengots perquè se'n va anar quan li van cantar un menú sencer a base de llengües. El menú poliglota va començar amb dos paltrucs, un de sang i un de fetge, farcits amb una llenga de porc cadascun. Després van arribar un plat de carn de perola amb més llenga que cor i ronyons. El tercer plat van ser llengues d'ànec agredolces. Els dos plats finals van ser llengua de vaca, un en tàperes, a la marquesa, i l'altre en bolets, que van ser llengues de bou per fer una picada d'ullet al conjunt. Per rematar-ho, un plat de crema per acompanyar-la, en comptes de carquinyolis, llengues de gat. I per què un menú de llenga? La convocatòria del sopar deia 6 segles abans de Crist, l'esclau Isop, o Esop, rondellista i autor de les fabuloses faules, va escriure que la llengua és la millor carn, perquè és l'òrgan que ens permet transmetre el saber, debatre les lleis o declarar l'amor. I al mateix temps és la pitjor víscera, perquè es pot fer servir per mentir, enganyar, difamar i declarar la guerra. La llengua és essencial per menjar, per saber si el que mengem és bo o dolent, si ens agrada o no ens agrada, per empassar, i també per dir coses bones, per dir-ne de dolentes o per mossegar-nos-la per no ofendre. Ens ajuda a vocalitzar opinions i ens indigna que ens vulguin tallar la llengua per criticar o explicar veritats. I sobretot, indigna que no ens deixin fer servir la nostra llengua ni per menjar.
El català, una llengua oberta al món.
Una llengua que obre portes.
Setmana de la Llengua, Catalunya Ràdio i 3CAT.
Mejillones de roca calientes con picada de construida. Crunchy de almendra tierna y tomate hilo. Nueces con crema de nueces. Sesos de cordero con erizo y algas. Leche merengada, liquid de melocotón. Cocción roja, morfings. Etcètera.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Etcètera.
Diumenge a 1:00 PM.
Etcètera.
A Catalunya Ràdio.
Etcètera.
Amb Paula Molés.
Etcètera.
I un cop al mes l'especialitat ens la porta el nostre crític gastronòmic, el senyor Filip Regol. Filip, què tal? Molt bon dia, com estem?
Bon dia, molt bé.
Fantàstic, ara ens explicaràs, perquè el Filip el tenim lluny avui, està de viatge. A Filip Regol sempre ho diem, podeu escoltar-lo aquí al restaurant Caníbal i també podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica i també seguir-lo al seu Instagram. Sempre ens agrada dir, si ell ens ho permet, que és un dels crítics, si no el que més, més prestigiosos del país. Dèiem, Filip, que avui ets lluny, ets a la Franja, ets al Matarrany, en concret a la Font d'Alcalà, al poble de Calaceit, sí. Un petit poble de Terol, però permetem, mira, si m'ho permets, ja que estem concloent, diguéssim, aquesta celebració de la Setmana de la Llengua a Catalunya Ràdio, has sentit gaire català, Filip, per aquí, per la Franja?
Sí, n'he sentit força, en un parell de dies, i sí, he comprovat que es parla molt més del que jo pensava. Ells es consideren aragonesos, bueno, no es pot generalitzar, i són aragonesos, i el que no volen sentir parlar, bueno, les persones amb qui he parlat, tampoc moltes, que el del xapurreau que li diuen i tant, no, ells consideren que parlen català i ja està. I és molt interessant aquestes cultures fronterisses, no?, a cavall entre dos cultures i a nivell gastronòmic també té una traducció una mica al plat, no?
Clar.
Sí, perquè una part de la despensa arriba per del costat de marítim amb la gamba de Cambrils o l'anguila del Delta, que hi havia costat plats d'aquests.
Sí.
I també està el famós ternasco d'Aragón, un producte glorificat a les cartes de per aquí, no? I he menjat un Wellington
de
ternasco, boníssim.
Interessant. Tot això, òbviament, ha passat. Entrem ja pròpiament a la Font d'Alcalà, ja ho dèiem, en aquest petit poble, Calaceit de Terol. És un negoci, Filip, si no he investigat malament, que és del 1922, és a dir, és un lloc amb història, hi ha quatre generacions aquí darrere. El cuiner es diu Ignacio Alcalà, que és el que ara mateix està al capdavant. I digue'm, bueno, primer, la primera pregunta em té curiosida. Com és que has viatjat fins aquí? O sigui, com és que tenies aquesta pulsió, si és que és així, o necessitat, o il·lusió, vaja, de tastar el que fan aquí, no?, en aquest petit poble del Matarranya?
Doncs justament no era una pulsió meva, sinó una petita desconfiança. Bueno, mai se sap, no?, però aquest cuiner amb legès des de fa 20 anys, des que tinc el blog, va començar jove i es va formar a Barcelona, va treballar a Netchel, amb l'Albert Ventura com cap de cuina, va viure a Barcelona i va treballar a molt restaurant de Barcelona. Total, em llegés i volia, no s'atrevia, no sabia si calia o tal. Bueno, va insistir, bueno, una mica, només.
Una mica, no molt.
Perquè... Sí, perquè jo també estava encuriosit per conèixer també la regió, la comarca. Que és, avui farem també un tour per als pobles del Matarranya i acabaré degustant la part del menú més clàssica, més tradicional, de la iaia i tal. No?
O sigui, tornaràs per segona vegada?
Sí. Faré dos a part. N'he fet un ja.
Això són paraules majors.
Exacte. Sí, no, perquè hi ha moltes coses i hi ha una part... A què volia dir? Sí, que la comarca és preciosa. I la vila de... No sé si és una vila o... De Calaceit és fantàstic. És realment molt bonic.
Mereix la visita. Llavors,
I tant, o sigui, totalment. I al final vaig decidir, vaig veure la carta, vaig veure que hi havia una part una mica dels clàssics, el fèsol de Beseit, que és una varietat de mongetes una mica com la mongeta de ganxet,
però
potser una mica més ferma i més interessant en textura, bueno, diferent en textura i tal, però pot recordar que és com un icon de la zona. Hi havia plat de perdiu de la iaia, molt clàssica, el peu de porc i el ternasco famós que tastaré avui, d'una altra manera que en Wellington. I hi havia una part moderna, que era del net, Ignacio, que realment m'ha sorprès i m'ha agradat moltíssim, la veritat. molt bé executat, molt sensata, molt sabrosa, perquè no pretenen res. Mm. Els agradaria que la Michelin es recordés d'ell per mencionar-lo només,
no? Ja. Una curiositat, aquests fesols de Beceit, que ara deies, que és aquesta mongeta, que resisteix aquí al Matarranya, un producte fetitxe de la zona. Com la serveix ell? Com la cuina? Com l'has menjat?
Simplement és bullida amb una sardina salada. És molt d'una època on no hi havia molts productes que arribava, potser, de pesca fresca, i és el típic de les cuines de l'interior, no? La sardina està una mica saladeta, la veritat, però la mongeta està boníssima. Un raig d'oli és molt, molt senzill, no? Mm-hmm. Però me l'ha volgut fer tastar i jo ho agraeixo perquè m'interessava molt tastar-la.
I encara, diguéssim, et queda aquesta segona visita, és a dir, un segon àpat aquí a la Font d'Alcalà, però de moment, del que has tastat, hi ha algun plat que et faria tornar?
Home, hi ha diversos, però el Wellington de Ternasco m'ha semblat una forma molt, molt bonica de transformar una mica un altre icon de la zona amb una, ja anava a dir, amb una presentació moderna, no,
ja, clàssica. Bueno, clàssica.
Clàssica en aquest cas, no? A més, ho serveix amb un puré, una crema de puré d'aquests. A tot hi diem puré robusson, però puré robusson tampoc són diferents, poden ser diferents. Això és com una crema untuosa, boníssima, boníssima, i li he dit ràpidament que l'havia de servir en un bol acostat perquè sí, es degustés sol aquest puré perquè valia la pena, no?
Patata, per si la gent té dubte amb això de la crema robuixón, ens referim a un puré de patates.
Puré de patates, per excel·lència, exactament, no? Mm-hmm. Tot estava molt bo. Mm-hmm. I ha fet una cosa curiosa.
Sí.
És un pastel russo, que és típic una mica d'Osca, no? de la pastisseria escassa d'Osca. Me l'anava a posar en entrant, jo li suggerit que m'ho posés a les postres, no? Perquè a mi no em molesta un foie, cosa amb foie que sigui a una postre, però em molesta si hi ha una cosa massa dolça en un aperitiu, per exemple. No? I m'ha fet la sorpresa, al final me l'ha posat en petit fur i vas trobar una idea molt bona.
Ah, i el preu, Filip? Entenc que es pot menjar la carta, hi ha menú degustació, quines són les opcions?
Sí, hi ha un menú degustació que val 70 o 75 euros i es menja la carta. Abans feien un menú de migdia, però no sé per què, bueno, crec que l'han tret, però el preu és molt correcte per la qualitat, perquè hi ha molt bona qualitat de producte, no? Hi havia, per exemple, un tartar de moll de l'os amb gambes de Cambrils, que aquest plat, hi havia una bona gamba aquí, trossejada i tal, ben alinyada, està boníssim. Això té un preu, ja ho sabem. Jo crec que és el gran restaurant de la comarca, no?
Doncs queda feta aquesta recomanació d'aquesta Font d'Alcalà, al poble de Calaceit, aquest petit poble de Terol, al Matarranya, a la Franja, i des d'aquí doncs ha quedat, diguéssim, feta la proposta de fer aquesta excursió, potser per descobrir aquesta zona, que a més té aquest plus, que és que podem menjar aquí a la Font d'Alcalà. I a més, tota aquesta història, ara estava pensant, Filip, demostra aquella cosa que tantes vegades hem explicat, que és que al blog del Filip el llegeixen els cuiners. I aquesta és la prova, que l'Ignacio Alcalá era un gran lector del Filip i llavors et va trucar per dir: vine, que vull que tastis la meva cuina. Gràcies, Filip Regol. Bon viatge de tornada i ens veiem a la propera, espero, aquí al restaurant Caníbal.
D'acord. Adéu.
Una abraçada. Adéu, adéu. I fins aquí el Caníbal d'avui. Moltes gràcies per venir i us esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la 1 del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Isma, Albert Castellví, Sílvia Andrés, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
tapem i afegirem una mica d'aigua, Santi, no?
Una miqueta d'aigua. La cuina no és una ciència exacta. I després jo dic sempre que no es cuina amb receptes. Nosaltres no tenim fórmules. En funció dels bolets que hi poses, tu mateix et composes la recepta, no?
I ara que estàs ací, fill meu, no sabria bé com dir-te que no queda més remei que traure fang per sobreviure. I ara que estàs sobre el meu pit i vas cantant-te cançonetes, t'adormiràs contra la nit d'un temps de por i sangoneres. T'han deixat el futur espès i el present s'ha fet irrespirable. Cau la mar a plom del cel i el foc ataca a foc les cases. Cau la mar a plom del cel. Hem decidit que tornarem a sembrar la llavor de la polsera. Tornarà la primavera per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la sembra, resistis, fill meu, defensa. Tornarem a tornar llum a llaurar la terra. Ja no queden referents, només imatges esclaves de la marca personal i l'algoritme. I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat, unitat contra l'abisme,
resistint davant del fang com un sol cor.
I unitat, unitat, a pesar de tot, unitat,
com un sol cor, enamorat i lliure,
resistint davant del fang. Hem decidit que tornarem a ser que tornarem a trencar contra el cel la derrota i la injustícia. Tornarà la remora al carrer per la força dels teus ulls. Sobre el fang, sobre la sembra, resistix, fill meu, defensa. Tornarem a tornar.